A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Avui potser és el moment, però demà de tu s'oblida. Em creix confiant en el demà, però en el demà no hi havia res.
Hola i benvinguts a Posem Nom, el podcast dedicat, tal com diu el mateix títol, a descobrir algunes dones de la història en tots els àmbits de coneixement possibles que no han estat reconegudes pels seus descobriments o obres. Algunes d'elles no han estat reconegudes perquè van signar el projecte amb els noms dels seus marits. D'altres, els projectes els hi van ser robats o es van fer famosos per homes que no els hi van donar crèdit o perquè en el segle en el qual vivien era impossible a la ment d'aquella societat que les dones poguessin fer-ho. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de @posemnom, tant a Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes sobre quina serà la següent protagonista. Espero que hagueu pogut endevinar la protagonista del dia d'avui, i pels que no les heu pogut llegir, us la repeteixo i així ens posem en context. La dona d'avui va ser una reina i cacic caribenya, i l'altra és que, a més d'això, era poetessa. Doncs bé, dit això, us presento a la nostra protagonista del dia d'avui, Anna Kaona. Nascuda l'any 1464 a Yaguana, cacicatge de Jaragua, a l'illa de l'Espanyola, l'actual Haití, i morta l'any 1503 o 1504 a la mateixa illa de l'Espanyola. Anna Kaona va ser una cacic taïna, que eren els habitants precolombins de les illes del Carib i també poetessa. Abans de parlar concretament d'Anna Kaona, posarem una mica de context sobre la situació política de la zona. Aquell territori que actualment és Haití i la República Dominicana està habitat pel poble taí i es dividia en 5 cacicats. Un dels més importants i desenvolupats culturalment era el de Jaragua, a la zona de Puerto Príncipe, que estava governat pel cacic Buesi, el germà d'Anna Kaona, i ella que estava casada amb un líder veí anomenat Kaonabo. Anna Kaona era respectada i estimada no només pels seus estatus, sinó també per compondre poesies i cançons, amb les quals es destacava els ariets, una manifestació cultural i religiosa dels taïns, que celebrava amb cant, recitació de mites i balls, esdeveniments importants com la gita d'un cacic o l'èxit de la collita. En el desembre del 1492 va arribar a l'illa l'expedició de Cristóbal Colom. En aquell moment, Anna Kaona tenia 18 anys. En un primer moment, la seva relació amb els espanyols va ser una mica hostil, ja que havien desembarcat a terres del cacic Guanacaraix, que era enemic del marit d'Anna Kaona. Després, però, va canviar una mica la seva postura, perquè va començar a sentir una certa curiositat i gran admiració pels espanyols, perquè veia en aquells homes coneixements diferents dels de la seva comunitat. Es diu que gràcies a la seva intel·ligència i hospitalitat van fer que Tití Colom va marxar a Espanya, alguns espanyols es quedessin i aixequessin un campament permanent en aquelles terres. Però els abusos que van cometre alguns dels homes que es van quedar van fer que deixés d'admirar-los i els veiés com una amenaça a combatre. Va convèncer llavors a Kaonabo perquè els exterminés. Al seu retorn, el dia 28 de novembre del 1492, Colom es va trobar al fort destruït i els seus 43 habitants assassinats i els seus cadàvers apilats i sense ulls. Quan els espanyols van esbrinar l'autoria de la matança, van capturar a Kaonabo de forma enganyosa, citant-lo per pactar les bones relacions entre ell i els espanyols. Kaonabo va acabar morint en una tempesta quan es va enfonsar l'embarcació que el portava a Espanya el 496. Després de la mort del seu marit, Anna Kaona es va trobar acollida al cacicat del seu germà Buesi, on es va retirar perquè pensava que així consideraria el seu poder. Malgrat el deteriorament de la relació amb els conqueridors, quan poc després el germà petit de Cristóbal Colom, Bartomeu, va arribar en el cacicatge de Jaguar, Anna Kaona va persuadir el seu germà de reconèixer la sobirania dels reis catòlics i comprometre's a pagar uns tributs que l'avançat ja havia imposat en altres regions de la illa. Després de la mort del seu germà al 1502, Anacona va heretar el cacicat i des de la posició va intentar apaciguar les relacions cada vegada més tenses amb els espanyols. Aquestes, però, es van acabar de torça amb l'arribada del nou governador Nicolau d'Orbando, que va anar a poc a poc arrestant a la resta de cacics fins que el 1503 va rebre la notícia que Anacaona estava tramant un pla contra els espanyols i va dir que Anacaona que anava cap a Jaragua per una visita amistosa. Anacaona, doncs, va convocar a tota la noblesa local i va organitzar una gran festa amb balls de benvinguda, menjars i jocs per distanciar una mica la situació. El governador, però, tenia altres intencions. Va arribar al lloc amb més de 350 homes i quan tots estaven reunits a la festa, els espanyols van realitzar una emboscada. Els líders van ser capturats i torturats, les dones i nens assassinats i es van cremar les cases amb els seus ocupants dins. Segons les xifres de l'època, 24 cacics van morir, però en el moment de l'atac, alguns van aconseguir treure Anacaona del lloc. Entre els supervivents, que es van escapar, hi va haver la seva filla Iwemota, el seu nebot Garokuya, Mencía, la seva neta, i el líder tribal Hautei, que va escapar a Cuba des d'on va organitzar la resistència. Però poc temps després va ser capturat en batalla, torturat i posteriorment assassinat. Orbando, no content amb l'aclinació del poble taí, es va adonar que faltava encara Anacaona i es va ordenar una intensa recerca fins a capturar-la. Un cop trobada, la van portar a Santo Domingo. Els espanyols la van condemnar a mort degut a que van obligar a diversos dels seus cacics subalterns a declarar que ella els instigava perquè atraquessin els espanyols i degut a això va ser penjada l'any 1503 o 1504, a la vista de tot el poble a qui tant havia estimat i protegit. Així van pagar els espanyols el deute de gratitud que tenien amb una princesa de la qual només havien rebut favors. Ara us donaré algunes dades per les quals Anacaona sí que és coneguda i és perquè doncs va ser una dona molt culta i talentosa que va creure en la pau i la convivència i per això és una de les poques indígenes esmentades pel seu nom als escrits dels primers anys de la conquesta d'Amèrica. La seva història és recordada en cançons com Anacaona, del cantant portorriqueny Cheo Feliciano, o en poemes del mateix nom escrits per la poeta dominicana Salomé Ureña. En resum, Anacaona va ser una reina que va intentar conviure en pau tot el temps possible i es va destacar per la seva intel·ligència i dots diplomàtiques. Per avui, tanquem el capítol d'Anacaona i ara procedim a donar algunes pistes de la protagonista del pròxim programa. La següent dona és italiana i l'altra és una pintora barroca. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de @posentnom tant a Instagram com a Twitter, us recordaré les pistes abans de publicar el següent capítol. Espero que us hagueu passat bé, que hagueu après coses noves i ens veiem en el pròxim programa. Adeu!
Em creixer confiant en el demà, però en el demà no hi havia res.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Radio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.